Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Va, que ja hem passat el punt de dos quarts de dues ja, així és que passa el matí volant, Olga Vallejo.
Escolta,
aquí expliquen moltes coses, estan amb els nostres oients, que per cert, començàvem avui el dia recordant que és el Dia Internacional d'Internet, no? Com tots els dies mundials, és una jornada, això mateix, per reflexionar sobre com tecnologies de la informació i la comunicació, allò que en el seu dia, no recordes, que anomenàvem les TIC,
sí,
no? Canvien aspectes de la nostra vida diària i també de la manera, de fet, de relacionar-nos, Olga, no? amb els altres.
Sí, l'objectiu d'aquest dia és debatre sobre el bon ús d'internet i, coincidint amb aquesta efemèride, s'ha publicat el manifest Infància i Pantalles 06, que es va presentar oficialment ahir per la tarda. L'ha elaborat un equip d'11 professionals i s'hi han adherit més de 30 institucions i entitats de l'àmbit de la salut, la pedagogia, la psicologia i l'educació. I per saber més sobre aquest manifest, saludem a una de les seves responsables, l'Anna Ramis, que és mare, mestra i pedagoga, formadora, escriptora, divulgadora. Podríem seguir una bona estona, eh? També és especialista en les relacions família-escola i en l'etapa d'educació infantil. I atenció, promotora de la campanya De 0 a 3 pantalles, res, que ja ens dona una pista potser de cap on va aquest manifest Infància i Pantalla 06. Anna Ramis, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, gràcies.
A veure, quin és l'objectiu d'aquest manifest?
Mira, aquest manifest l'hem elaborat un equip d'11 persones, professionals diversos, com m'heu dit, que el tenim en comú que treballem o estem en contacte amb la petita infància o amb les famílies que tenen criatures petites. Aleshores, el nostre objectiu no era adreçar-lo tant a les famílies, sinó a la societat, a les institucions que tenen eines, recursos, perquè aquestes famílies tinguin informació i tinguin suport a nivell social i a nivell individual perquè la seva criança, la seva educació, sigui el millor amb les criatures petites.
Mm-hmm.
Tant amb molta cura, abans dels 6 anys, amb el tema de les pantalles.
Vosaltres dieu que la presència constant, ara et preguntaré sobre aquesta constància, sobre l'exposició, però que la presència constant de pantalles ens obliga a repensar i a revisar les estratègies educatives per garantir les necessitats dels infants, no?, que es mantinguin al centre. Què pot passar si les pantalles estan excessivament presents a l'etapa del 0 al 6?
Mira, el primer que pot passar és que els nens deixen de fer, els nens i les nenes deixen de fer allò que els és propi. És a dir, sempre que hi ha una pantalla, independentment de si és la tele, la tablet, independentment del contingut que hi hagi en aquesta pantalla, les criatures s'estan quietes i no fan res més. Per tant, això és una de les males coses que poden passar, que és que una criatura no interacciona amb altres, no veu, no sap el gust de les coses, si els hi posen a l'hora de menjar, mm-hmm, no es belluga, no interacciona, no explora el seu cos, no explora l'exterior, i estem parlant de nens i nenes que són molt petits i, per tant, ho han d'aprendre tot. Necessiten totes les hores del dia per estar en contacte amb la realitat. Per tant, primera conseqüència, quan estàs en pantalles, estàs absort i no estàs en contacte amb la realitat.
Uh-huh. I passa el mateix si tenen un any o en tenen sis?
No, clar, el cervell d'una criatura que neix molt immadur, som el mamífer que neix amb el cervell encara per evolucionar més, rep una influència molt pitjor, com més petit és. Per això l'OMS ja va dir fa anys que abans dels 2 anys no hi ha d'haver cap pantalla. Nosaltres ara, un cop passada la pandèmia, ens atrevim a dir abans dels 3. I després dels 3 no n'hi pot haver ni una? Doncs diríem sí, per què? Perquè els nens i les nenes estan en la societat que estem tots i ens veuen, doncs, amb els smartphones, es veuen que nosaltres fem servir les pantalles. Sí, però diem com? No d'una forma continuada, ni abusiva, ni massa temps seguit, i que hi hagi espais molt grans de temps en el que els nens i les nenes tinguin moltes alternatives saludables.
Llavors, a partir de quin moment hem d'entendre que hi ha una sobreexposició continuada? Es pot calcular això amb hores? No sé, potser més d'una hora ja és una barbaritat?
Clar, depèn de l'edat. És a dir, una criatura abans dels 2 anys, una hora és una barbaritat. 5 minuts tampoc és convenient. Ara, una criatura petita, d'un any i mig, 2 anys, que veu els avis a través d'una videoconferència, doncs on es passa un disbarat, que és saludar els avis, estar en contacte i és fer vincle. Clar. Per tant, tampoc anem a ser radicals amb això.
No? Clar, no és una fórmula matemàtica, no? Potser hauríem de llegir-nos el manifest, bé, que nosaltres ens l'hem llegit, però veure què és el que dieu i a partir d'aquí, doncs, combinar, no? No sempre és 2+2, no? En funció de l'edat, en funció del que es tracti, del que estiguin fent. Vosaltres establiu una sèrie d'efectes nocius descrits a l'evidència científica en relació amb aquesta sobreexposició continuada a les pantalles dels infants menors de 6 anys. Ja hem dit, que busquin el manifest i que se'l llegeixin, però per fer-nos una idea així esquemàtica, et volíem preguntar quins efectes té en el desenvolupament cerebral?
Doncs mira, la influència que tenen les pantalles és que les imatges de les pantalles acostumen a ser molt més ràpides, el canvi de pla, que la realitat. Si nosaltres ara mirem una pel·lícula antiga del segle passat, la trobem avorrida perquè és molt lenta.
Clar.
Doncs estem acostumats, adults i criatures, que els vídeos, els videoclips, els dibuixets, tot té un canvi molt ràpid, molt frenètic. Això al cervell li agrada i es torna addictiu, aquesta rapidesa. I aleshores tenim nens que la realitat se'ls fa lenta, se'ls fa avorrida,
clar,
i apareix, m'avorreixo i necessito canviar d'activitat i tenir estímul molt seguit.
Mm-hmm.
Per tant, estem creant un hàbit que no convé al cervell de nens molt petits. Això seria un dels efectes en el desenvolupament cerebral.
I pel que fa a la salut emocional?
Clar, tornem al mateix. Un infant que està davant d'una pantalla no es relaciona. Encara que ens pugui semblar que es relaciona amb altres nens de la classe que potser es connecten al mateix joc, però estem parlant de nens molt petits, doncs quan estan davant de pantalles perden oportunitats de relacionar-se i per tant de vincular-se amb la família, amb els adults i amb els altres nens i nenes.
Uh-huh.
I no veuen l'expressió facial, no capturen el to, perquè estan, bueno, com estem tots, davant d'una pantalla, desapareixem.
I ja l'última, el desenvolupament físic.
Doncs les conseqüències tenen a veure amb el sedentarisme, perquè són nens que es passen més temps del que s'haurien de passar asseguts i quiets, i això correlaciona el sedentarisme amb males postures, amb laxitud muscular i amb obesitat, i després hi ha problemes de vista. Hi ha una epidèmia de nens miops, miren sempre de prop.
Haurem de posar-hi seny, està clar. Aquest manifest Infància i Pantalles del 0 al 6, molt interessant i molt necessari. Anna Ramis, una de les responsables del manifest, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Olga Vallejo, ara m'explico jo moltes coses, Després d'escoltar l'Anna Ramis.
De la miopia, vols dir?
Sí, que, clar, no, bons consells que ens ha donat a l'Anna Ramis amb aquest manifest Infància i Pantalles, no? De 0 a 6 anys.